Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Dilluns 27 de novembre, dia en el que pentinarem la darrera jornada aquest mes, que ben aviat ens dirà adéu. Alegries per uns, tristesa per d'altres. Aquest és el menú de cada cap de setmana i on els equips comencen aquest dilluns a preparar un nou repte, la propera jornada. De la jornada destaquem la bona dinàmica del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat, que suma la tercera victòria consecutiva, ocupa la quarta plaça, a 4 punts del líder, la Roca, precisament aquest dissabte, la Roca handbol Sant Cugat, partit vital per retallar distàncies amb el líder del grup i, sobretot, col·locar-se en les dues primeres posicions que donen dret a jugar la fase d'ascens a plata. La temporada passada ho va aconseguir l'equip de Dani Ariño per primera vegada a la seva història i ara volen repetir un camí ple d'obstacles i molt feixuc, això sí, amb 6-7 equips que opten aquestes dues primeres posicions. Alegria també del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que ha guanyat a la pista del Covendes 1-3 i es troba un sol punt d'entrar en posició per jugar Copa de la Reina. Resten dues jornades per acabar la primera volta i recordin que els 6 primers classificats juguen la competició del CAU. Té dues jornades per endavant decisives. La primera, aquest dissabte, un 7:15 del vespre, quan rebrà el Heidelberg Canari. I al programa d'avui també tindrem protagonistes en directe. El president de la Penya Urana Sant Cugat, Josep Maria Félez, amb qui repassarem aquests 44 anys del club i de l'actualitat blaugrana. Passava ahir per un dinar important, destacat, on se celebraven aquests 44 anys. També parlarem del torneig inclusiu de futbol que arriba demà a Can Magí. I també parlarem d'un club històric, el Club Escac Sant Cugat, una entitat amb més de mig segle d'història. Ens acompanyarà Jordi de la Plaza, responsable de comunicació del Club Sant Cugatenc. Preparats, perquè el menú avui és extens i comencem un nou Esport en marxa. I donem un cop d'ull a la jornada, posem els números en ordre amb el nostre company Martí González, que està ben despert. Martí, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs començarem parlant de rugbi, del Club Rugbi Sant Cugat femení 37, Pozuelo 17.
Primer triomf del conjunt santcugatenc a la Lliga Iberdrola en un molt bon partit de les d'Albert Casorran.
Rugbi Sant Cugat masculí 19, la Vila 27.
Segona derrota del curs a les de Martín, dels de Martín García, que perden el lideratge.
En futbol sala, Rugbi 4, Olímpic Floresta 3.
Els florestans cauen en el derbi i continuen a la part mitja de la taula.
I més futbol sales, Saros 3, futbol sala Sant Cugat femení 1.
Les de Manel Muñoz continuen sense trobar el camí de la victòria com a visitants.
El Covendes 1, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les santcugatenques fan un maig seriós i ocupen ara la setena plaça.
En vol Sant Cugat 32, Bordils 26.
Els orellinegres sumen el tercer triomf consecutiu i ja preparen el maig de la pista del líder, de la Roca, aquest dissabte.
Solideo patiu que Club Sant Cugat masculí 4, Olot 4.
Els santcugatencs allarguen la mala ratxa a 5 jornades sense guanyar i ocupen ara la penúltima posició.
En bàsquet, el Masnou 81, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 75.
Els santcugatencs perden i ocupen la darrera posició a la classificació de la Supercopa.
En hoquei herba, júnior masculí 6, Jola 7 a 0.
Els santcugatencs tanquen l'any en tercera plaça i tornaran a la competició al març.
En futbol, Llerona 1, Sant Cugat femení 2.
Les santcugatencs han quedat el segon triomf consecutiu i comencen ja a mirar la part alta.
I tancarem amb més futbol, Llefià 2, Sant Cugat masculí 1.
Els santcugatencs encaixen el gol de la derrota al minut 94, després de patir 3 expulsions.
Comencem aquest Esport en marxa en directe, com sempre, cada dilluns donant un cop d'ull a l'actualitat esportiva i hem posat la jornada del cap de setmana en ordre amb tots els números. Recordem també que teniu imatges a cugat.cat del partit d'aquesta primera victòria del Rugbi Sant Cugat femení davant el Pozuelo, un equip, el d'Albert Casorran, que necessitava guanyar i ho va fer, a més amb un joc vistós i brillant, com és costum ja amb els equips que entrena l'Albert Casorran. Però avui entrem en matèria i començarem parlant de futbol, perquè avui tenim aquí, a l'Esport en marxa, no és el president més longeu de la història de l'esport santcoatenc. De moment, aquesta fita l'ha aconseguit el Josep Lluís Rius. Des d'aquí li enviem una salutació a l'expresident de l'handbol Santcuat, però està molt a prop de superar aquest registre i batre aquest rècord. No sabem si esmorza molt fort o no per continuar endavant en aquest càrrec, però no fan falta massa presentacions. Josep Maria Félez, president de la Penya Bona de Sant Cuat, molt bon dia.
Bon dia tinguis.
Què esmorzes?
Sí, normalment els dilluns que fem tertúlia esportiva, una truita de patata.
I amb això ja et dona per aguantar...
Per aguantar tota la setmana.
Molt bé. Com aguanta un president? Perquè ser president és difícil, eh?
Sí,
o no?
Sí, el que passa és que, com ja, tu ja bé saps, nosaltres tenim controlada molt bé la part esportiva, que és la part difícil de tots els clubs i de totes les juntes, i la tenim ben controlada amb els tècnics i amb un director esportiu que no pugui vindre ningú a pescar-lo, per dir alguna cosa, no? Perquè és una cosa seva. I llavors tinc 12 membres de junta, que tampoc no pot dir tots els clubs, que són 12 persones que treballen, que no és allò que estem 12 però treballen 3, no. Treballen els 12 i és un gran equip i anem endavant. A més, puc dir amb molta d'això que aquesta gent ja he proposat ja fer un canvi de direcció i si me'n vaig jo se'n van ells. I si em quedo jo es queden ells. I també és d'agrair, però també s'hauria de buscar ja un relleu ja després de 23 anys que porto i en queden 3 encara pel mandat aquest, no? Però, clar, és una cosa que la gent sap les seves coses i ja et dic, és un equip de gent fabulós que, bueno, estan a totes ahir, vam fer un gran esdeveniment i bé, tenen ganes de fer coses.
Jo que puc analitzar les diferents directives de tots els clubs de Sant Cuat sense menystenir a cap, però tot el que organitza la Penya Bona de Sant Cuat, de la manera com organitza i tenint com a punt de referència els directius, fa patxoca.
Sí.
Sobta, no?
Sí, sí, sí.
En un món on avui en dia la gent, a canvi de res, fa poques coses.
Correcte, correcte. No, a Marta tot, diguéssim, ha anat passant directius, però per unes circumstàncies o altres s'han pelegat, però vull dir, gent amb ganes i ha fet moltes coses i marxen no per motius d'emprenyamentes, no n'hi ha cap, sinó al contrari, perquè tenen altres coses a fer, en cas de Joan Carles Galofré, que ho vaig tindre molts anys, i està, doncs, escriu a tot arreu, i es va casar, i, bueno, una sèrie de coses que, evidentment, la seva vida personal de la gent també hi ha que respectar-la. I jo sempre he tingut molta cura, perquè ho he viscut molts anys, el respecte a la gent que treballa i fa coses amb un treball altruista total.
A lo millor també podem explicar que el gran secret d'aquesta junta directiva són aquells esmorzars, no?, a Can Magí.
Bueno, sí.
Són bons,
sí,
no?,
sí, sí,
els esmorzars,
sí, sí,
o no?
Sí, sí, ah. Sí, sí.
Els
sí,
motives així,
el
no?
El menys que podem fer és tenir-los contents a la gent i com pot ser, doncs, un esmorzar com el dia d'ahir, que vam estar dissabte i diumenge pencant moltíssim, que ens vam llevar tots a les 8 ja estàvem a puesto, aleshores, doncs, una mica d'esmorzar no costa res. I és barat, això.
Durant tots aquests anys, com a president, ha hagut algun moment que hagis pensat en tirar la tovallola? Pel que fos, per temes familiars, per temes de veure una mica que no tothom anava pel mateix camí, o simplement per dir faig un pas al costat i que entri gent nova, que jo també...
Si d'haig de veritat, no. No he pensat mai. Sí, fer un pas al costat perquè entrés algú, això sí, però després tinc una família que m'ha apoyat sempre i sobretot la meva dona, vull dir que és la que m'ha ajudat a estar aquí sempre, però ganes de plegar per plegar no, sinó fer un pas al costat perquè entrés algú i hi havia un relleu.
I no hi ha relleu?
No hi ha relleu, de moment.
Ningú vol...
De moment ningú vol agafar aquesta pera.
Molt bé. Preguntem una mica sobre la Penya Bona Sant Cuat. Hem parlat de la vessant social, ja l'hem analitzat, us veurem a la cavalcada, us veurem en diferents esdeveniments. La part esportiva, com valores el treball que es fa a l'escola de futbol?
Bueno, el treball que es fa a l'escola de futbol és extraordinari, de tal manera que... la paciència és el principal. Tu mateix abans hem parlat d'aquest tema, que no hi ha, als clubs no hi ha paciència. El primer que es té que fotre fora és l'entrenador, això no és així. I nosaltres, evidentment, el director esportiu, que és el que porta això, el tenim aquí, fa exactament el mateix mandat, quasi bé que jo, porta 16 anys. Bé, aleshores...
Antonio Sánchez, que no
l'hem dit. Antonio Sánchez, Vale. Aleshores, ara aquest any està donant el fruit ja. I nosaltres hem baixat de categories, és igual, baixar o pujar. Això és igual, baixeu pujar, és jugar. I aleshores es va formant jugadors. Tenint en compte que aquí a Sant Cugat tenim dos clubs que són dos taurons. i les prenen els jugadors, això també s'ha de tenir en compte. Però bueno, nosaltres anem formant jugadors. I concretament, per exemple, un dels motius que tenim formant jugadors és que cobrem, hem cobrat de diverses quotes, hi ha de diversos jugadors, nosaltres, d'haver format aquí el club, jugadors que han passat pel Barça, un que està a l'Almeria en aquests moments, en fi. Llavors, en aquest cas, és que formar jugadors et costa pujar de categories. I ho estem fent. Ara, aquest any tenim un juvenil que està, va primer, sembla que va primer de la Lliga ja, i bueno, anem fent.
Quan deies tens dos taurons aquí, a Sant Cugat, sí. hi ha molts equips, hi ha molts clubs, a Sant Cugat s'han fet de nous. Ha canviat molt el futbol d'abans a ara? No parlo de qualitat futbolística, sinó de la manera de fer, de l'ètica esportiva, sí. del veure, no?, com cada temporada o si agafes jugadors de fa 7 anys que han passat per 3 o 4 clubs diferents.
Sí, no hi ha ètica esportiva, això una, però després també jo considero que els pares tenen molta culpa, que el seu nen ha d'anar a jugar, es pensa que tothom es pensa que té Messis, i no és així, i el jugador s'ha de formar primer. Hi hauria d'haver unes reglamentacions que diguessin no marxar, perquè és el que pugui aprendre, sobretot si un tio està disgustat, sí, que marxi, però formar-los a les categories petits, perquè és que de petits ja s'emporten els jugadors, i això és dolent. I jugadors que passen per 3 o 4 clubs, i no pot ser això. Amb 11 anys, eh? Si diguessis, bueno, ja són juvenils, vale. Jo mateix tinc dos nets que estan jugant a futbol, i jo estic de president de la penya, però un nen meu està jugant l'any passat al cadet del júnior. Vull dir, perquè si el nano volia jugar preferent, doncs per què no pot anar-hi, no? No té res a veure, això. I ara està de porter titular del juvenil.
Aquí a Sant Cugat, durant aquest últim mandat, s'havia parlat de fer una carta ètica amb els clubs de Sant Cugat de futbol,
sí, sí.
Però nunca más se supo, no?
L'únic que té la carta ètica aquesta som nosaltres, que la vam fer ja fa uns anys, en qual els anteriors ajuntaments me la van demanar i van intentar posar-la en marxa, però no l'han fet. I, bueno, esperem que...
La posareu en marxa o tindreu una reunió amb la Núria Escamilla per intentar-ho tirar, o és una cosa que ja...
Bueno, em va dir que la volia tirar endavant, però és qüestió d'una cosa d'ella, això. És ella que té que fer-ho.
En tot cas, li heu presentat, eh?
Ja sap que nosaltres la vam presentar a l'Ajuntament i la tenen ells, sí.
Perfecte. Més qüestions. Parlem del Barça una mica, no?
Bueno, hi ha coses a Can Barça que no funcionen. El Xavi és l'entrenador més barat que pot tenir el Barça aquests moments, i això també és un punt important, i també no és qüestió de tirar foto a l'entrenador fora, no, també. Però sí que el sistema no funciona, i després hi ha una altra cosa important. Aquí hi ha una sèrie de nanos joves que estan jugant, que no es pot, amb 16 anys no es pot jugar a primera divisió. O pots treure partits, però no es pot jugar. La musculatura del nano no és la mateixa. Amb 16 que amb 18 anys. Costa fer-la. I, per tant, ara mateix hi ha hagut 7 jugadors del Barça a Indonèsia, amb el Mundial. Diferents, amb mig uns campionats. Bueno, ja s'ha vist el Mundial de Qatar, que aquí es trenca tot. Ara és el negoci del futbol. Cada vegada més partits, la Nacionals League, i no pot ser. Està massa carregat el calendari de partits, i això és dolent pel futbolista, per l'afició, i perquè el món del futbol està cremant.
Hem preguntar-te sobre la Porta, la seva presidència. De moment, quina nota li posaries?
Bé... Oh, gràcies a la porta té un problema, i és el problema sóc jo, amb ell també, eh? Perquè no ens entenem. Ell s'ha carregat tot el sistema de la Confederació Mundial de Penyes, el seu sistema, perquè hi ha dues o tres persones que no li agrada, i s'ho carrega tot, no? I en aquests moments estem treballant paral·lelament la Confederació Mundial de Penyes i el Futbol Club Barcelona, sense de penyes. I, bueno, i aquí no ens entenem. De moment no ens entenem. Jo la seva gestió no m'ha convençut, no em convenç de moment, i bueno, la qüestió és que porti el club endavant, que el tregui del merder aquest que té, econòmic, que és molt gros, sabem que és molt gros i costa molt, i bueno, si el treu ja endavant, fantàstic, ja està bé, com a president. Però no sóc de la seva corda, i ho saben, eh? No és allò que ho digui ara, no, ho saben.
Bé, almenys transparent i sincer i directe, com sempre,
sí, no? No tinc cap problema. El dinar d'ahir va sortir el tema, i ho vaig dir-ho clarament.
Creus que hi ha alguna volta enrere amb el tema de la Confederació Mundial de Penyes que es pot tornar...
Ha d'haver-hi, perquè no pot ser. El món penyístic ha caigut una miqueta, i penso que les persones que hi ha en el món penyístic s'han de tirar endavant aquest tema.
Alguna coseta més, Josep Maria?
No, per mi, quan vulguis parlar del tema de futbol a Sant Cugat, ja parlarem. Ja fas, muntes una d'això i una xerrada.
Vols més gent, no? Aquí al teu costat?
Sí, sí.
Representants
sí.
del futbol santcoatenc.
Sí, sí, exacte.
Doncs l'organitzem.
Vale.
Ara està a punt d'acabar aquest any, però de cara a l'any vinent organitzem amb els presidents, si et sembla.
Sí, sí, per mi sí, endavant.
Sí? Sí. Doncs queda dit. Vale?
Perfecte.
Amb taurons o sense?
Amb taurons,
sí?
Taurons, sí, home, sí.
Molt bé, doncs Josep Maria Félez, el president de la Penya Bona de Sant Cugat, que ja porta molts anys i panys al capdavant d'aquesta entitat i encara li queden 3 anys més, per tant, segurament es convertirà en el president més longeu de l'esport santcugatenc. I ara, de la Penya Bona de Sant Cugat, anem a parlar d'un altre club, en aquest cas el Club d'Escacs Sant Cugat, que també té molta història. I avui ens acompanya aquí el Jordi de la Plaza, que és el responsable de comunicació del club. Jordi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Ho he dit bé, no?
Ho has dit molt bé, sí, senyor.
Molt bé. Tenim molts temes a tractar.
Val.
Perquè és una entitat que no és jove, que cal mirar els seus orígens,
sí.
i que esteu allà al Casal Cultural de Mirasol.
Efectivament, sí.
I sembla que una mica, no?, està a l'extraradi.
Bé, sí, bueno, al llarg de tota la història del club, pensa que el club va començar, la primera activitat escaquista organitzada en el club va ser de l'any 1929, i estaven ubicats amb la Unió Santcugatenca, que tenia una coral. I aquesta coral, que era la que donava l'activitat principal, tenia una petita secció que va començar formant un equip d'escacs i va anar jugant tornejos abans de la guerra. I, bueno, a l'arribar de la guerra va quedar tota l'activitat parada. I a partir de l'any 50-51 es va crear hi ha un club d'escacs amb plena entitat pròpia, no? És a dir, que tinguent en compte que som a l'any 2023, d'aquí un parell d'anys podrem dir que celebrarem el 75 aniversari del club, no? Com a tal. Aleshores, doncs, durant tot aquest temps hem tingut un problema crònic que ha sigut sempre la falta de local propi. I hem anat, diguéssim, deambulant, no?, per diferents locals. Normalment, els primers temps molt vinculats a lo que era la Unió, i ara, doncs, esclar, quan la Unió va caure amb una certa decadència i va estar tancada, doncs llavors es vam tenir que buscar la vida i ens en vam anar al Casal de Mirasol, no? I bé, i ara estem allà, estem contents tal com funciona, però esclar, el nostre anhel sempre és tenir un local propi, perquè això afavoreix l'activitat, diguéssim, continuada, i a més et permet a l'hora de muntar tornejos pues, tenir ja tota la instal·lació muntada, les taules preparades, que del contrari pues, és un enrenou, no?, tota l'organització de coses. Però vaja, en principi tirem així i, bueno, gràcies a Déu hem arribat a un punt en què tenim 5 equips amb les diferents divisions de la categoria de la Lliga Catalana, no? És a dir, tenim des del primer equip, que fins a l'any passat havia estat a Divisió d'Honor, ara, desgraciadament, l'any passat van baixar, però tenim equips a primera, a segona, a preferent, a les categories provincials, tenim un equip infantil, tenim una escola d'escacs, és a dir, som un club ja totalment consolidat, no? I ara, bueno, una dels projectes més ambiciosos que tenim, aprofitant que hi ha un nou consistori i que també som una junta també nova, és organitzar un memorial que pretenem que es digui Memorial Arturo Pomar, perquè Arturo Pomar, si bé va néixer a Palma de Mallorca, va passar una gran part de la seva vida a Sant Cugat i, de fet, era ciutadà de Sant Cugat fins que va morir. Aleshores, la setmana passada va haver-hi una presentació en el claustre del monestir, en la qual es va fer presentar un llibre que es diu El Peó, escrit per en Paco Cerdán, que parla una mica de la vida d'Arturo Pomar i del seu paper dintre del que va ser el règim franquista, el que va significar en un cert moment pel règim franquista el disposar d'una persona que era un ídol a nivell mundial, perquè la categoria d'Arturo Pomar com a escaquista va ser monstruosa. No? No hi ha hagut després cap jugador espanyol que hagi arribat al nivell d'ell. Va estar entre els 20 primers del món i això són paraules majors. No? Aleshores, nosaltres fa temps que li donem voltes a la possibilitat d'organitzar un memorial que seria un torneig internacional amb entre 100 i 150 jugadors reunits en un sol lloc un dia i en presència de jugadors internacionals, de grans mestres de tots els països o de la major part de països que puguem, i que creiem que li donaria una visibilitat tant a el que és la figura d'Arturo Pomar com a Sant Cugat, com al nostre club. I amb aquest objectiu estem parlant, hem tingut alguna conversa amb l'Ajuntament, tenim una reunió programada per aquest mes que ve amb la Núria Escamilla, i bueno, hem trobat en principi una bona disposició, almenys nominalment, per part del consistori. El que passa és que sempre hi ha un problema de disponibilitat de local i sobretot un problema econòmic, perquè som un club petit, tenim relativament pocs socis, i és clar, això per nosaltres és un pressupost molt important.
I de quin cost estaríem parlant?
Bueno, estaríem parlant d'aproximadament uns 3.000 euros, que per segons quins esports és una misèria, però per nosaltres és important, no? Aleshores, bueno, aquí es tracta de buscar solucions per finançar això, sigui a través de l'Ajuntament, sigui a través d'esponsors, sigui, no sé, hem de buscar solucions. I amb aquesta idea estem, no?
El tema del local, vosaltres us agradaria retornar a la Unió?
A nosaltres ens agradaria tenir un local. No sé si és retornant a la Unió o on sigui, no? Però sí, home, seria un tema per nosaltres fonamental, no? Però som conscients que les disponibilitats de local són molt escasses, l'Ajuntament té moltes peticions i poques capacitats lliures, no? Amb la qual cosa, bueno, doncs tindrem que veure què podem fer, no?
A banda del local, aquest any el repte és retornar aquest primer equip a Divisió d'Honor?
Naturalment, sí, sí. O sigui, jo potser valdria la pena constatar que la Divisió d'Honor de Catalunya té 16 equips, dels quals hi ha uns quants de Barcelona Capital, i després hi ha una sèrie d'altres ciutats, Sabadell, Terrassa, són dos ciutats amb gran tradició, i després, curiosament, aquí al Vallès hi ha una sèrie de pobles com és, o diguem-ne pobles, ciutats com és Cerdanyola, Montcada, Mollet, Barberà, que tenen una gran tradició escaquista. I nosaltres, pues, gràcies a Déu, hem format part durant diversos anys d'aquest alt nivell, d'aquesta flor i nata del que és els escacs catalans. I, bueno, l'any passat vam caure, pues, també per un tema de pressupost, perquè en aquests clubs i aquests equips has de tenir algun professional, i aquests professionals, poc o molt, pues, cobren uns calés, i nosaltres, pues, en segons quins nivells, no ens ho podem permetre, no? Llavors, diguéssim, som un equip una mica ascensor, no?, en el sentit de que els anys bons logrem l'ascens i després, bueno, lluitem per mantenir-nos.
I aquest any com va l'equip?
Aquest any no hem començat, és que el torneig comença després de Reis, diguéssim, any i dura natural. Fins a Setmana Santa. Són 9 rondes, bueno, segons com, si segons els resultats poden ser fins a 11 rondes, i bueno, l'enfoquem amb la il·lusió màxima possible, no?, per intentar retornar a la categoria.
I algun professional en teniu?
Sí, sí, tenim un cubà que és gran mestre, que és una persona que ja sempre ha participat els últims anys, i ara estem a la búsqueda potser d'un altre fitxatge per reforçar encara més la plantilla, no?
I com funciona aquest mercat de fitxatges de la Sagra?
Pues curiositat, mira, personal, a nivell molt més, de molts menys calés que els altres, però en essència és el mateix que aquí escrivia en Josep, en el sentit de que hi han fitxatges d'un cantó, de l'altre, els nanos joves també se'ls prenen d'un clubs als altres, és dir que, com que, per sort, els escacs, el nivell de joc pot començar molt avall, ara mateix hi ha un argentí que té 9 anys que té nivell de gran mestre, un argentí que viu a Argentina, però vull dir-te que hi ha nanos de 12 a 13 anys amb un talent monstruós, no?, que poden jugar amb adults sense cap mena de problema. Aleshores, doncs, bueno, hi ha tota una lluita, no?, per intentar emportar-se a jugadors d'un club a l'altre, no?
I això t'anem a dir, aquí, al Club d'Escacs Sant Cugat, teniu la Laia Cid,
efectivament,
que ha quedat campiona de Catalunya absoluta masculí i femení, campiona d'Espanya absoluta femení,
sí.
Ha anat a l'Europeu, ha anat al Mundial,
sí.
És la gran joia.
Exacte.
Però ja té, m'han dit...
Té algunes... pretendents, però de moment està amb nosaltres. És dir, i això potser ens porta també a un tema que valdria la pena posar sobre la taula, és dir, ara mateix s'ha anunciat la creació d'un segon club a lo que és la Sant Cugat, però...
Dilluns vinent els tindrem aquí, eh?
Val, perfecte. A veure, vagi per davant que nosaltres qualsevol activitat que faci que es parli d'escacs, que generi il·lusió i que hi hagi moviment amb el tema dels escacs, ens interessa i li donem la benvinguda. Però jo diria que són dos models, el que ells proposen i el nostre, totalment diferents. És dir, nosaltres som un club, com et deia abans, consolidat, que té equips a 5 divisions de la Lliga Catalana i que tenim una escola d'escacs, que en el mes de novembre doncs, tenia a la vora de 50 nens, no? És més, tots els socis i membres d'aquest nou club d'escacs fins al mes passat eren socis del Club Sant Cugat.
Sí, això t'anava a dir. És el nou club que es diu Club Dos Torres Sant Cugat.
Ah, es diu Dos Torres. Sí. És que t'ho dic perquè d'entrada es va fer...
S'havia parlat de Torre Negra, al final em van dir, des del club, que aquest nom ja estava agafat d'alguna manera.
Bueno, això és el que jo volia dir, i jo entenc que pot ser una petita crítica, però jo crec que val la pena perquè il·lustra algunes coses, no? Mm-hmm. És a dir, el que va passar és que en un moment donat un grup de pares dels nens que estaven a l'escola, bueno, van discrepar sobre el model de gestió de l'escola. Sí. I aleshores van decidir que muntaven ells pel seu compte una escola, el qual és perfectament lògic, faltaria més, no? I això és, bueno, perfecte. Ara bé, el que sí que és important és que nosaltres tots els membres i socis som gent que juguem escacs, que la nostra vida són els escacs i que és el nostre esport. Els socis fundadors són pares de nens, que els conec jo tots perquè han estat pares dels nostres alumnes. No n'hi ha cap ni que hagi jugat escacs, ni que estigui federat, ni que hagi a la seva vida treballat o s'hagi mogut en el món aquest. Simplement els nanos els agrada i les nenes els agrada els escacs i han dit, bueno, doncs muntem una escola. Vale, perfecte. Clar, això fa, el desconeixement aquest fa que, per exemple, tu li posis Torre Negra, que és un nom molt normal, perquè aquí hi ha una Torre Negra i és un nom de referència, però que el Club Torre Negra és un club de tota la vida que està al carrer València, al costat de la Sagrada Família, i que el que ha jugat a escacs sap que existeix aquest... Perquè jo, quan era jove, ja hi vaig jugar amb aquesta gent, no? És a dir, és un club de tota la vida. Bueno, llavors, bueno, aquest desconeixement, ara li diuen d'un altre nom, perfecte, molt bé. Però sí que hi ha una cosa que és important, és dir, si tu crees un nou club d'escacs o de futbol, per molt que tu el creïs, quan tu inscrius en els teus jugadors, els has d'inscriure a la última categoria del campionat. Totalment. Amb la qual cosa, arribar a tenir equips a primera, segona, preferent, necessites molts anys. I quan parlem de nens, el que passa és que si tu tens un fill que comença amb una escola, poden passar dues coses. O bé que el nen es cansi i ho deixi, o bé que el nen realment funcioni, lluiti i creixi dintre del món escaquista. Si creix dintre del món escaquista, no voldrà jugar a la tercera regional o provincial, voldrà jugar a primera, a segona, amb la qual cosa, què passarà? Per lògica, se n'anirà a un altre club, perquè és que no tindran l'equip, perquè l'has de crear a l'última divisió i que vagis pujant, que al principi està molt bé, perquè són equips de 4 i van pujant, però quan són els nivells alts, amb equips de 10, necessites tota una massa crítica de jugadors que costa molt d'assolir, no? Llavors, per exemple, la Laia Cid és una nena que ara té 8 anys, que ja pot començar a jugar amb nosaltres, amb els adults, i que l'acompanyem i li oferim l'oportunitat d'anar jugant i anar creixent fins a la divisió d'honor, on juguen els grans mestres. Per tant, això és molt important dintre d'un club. Per això deia que nosaltres som un club normal, tradicional, i l'altre club és un club que és una escola i que, bueno, que està molt bé perquè els nanos es formin, funcionin, però és un altre model. És un altre model que costarà molt que aquests equips, realment aquests nens, arribin a jugar en sèrio escacs dintre d'aquest entorn de l'escola, per simplement un problema de temps, no?
Molt bé. Si apliquéssim el món dels escacs al futbol, Josep Maria, també, la pressa, no?
Sí, els sponsors, tal com ha dit ell, els sponsors marquen molt la pauta, perquè si han de començar a cobrar, lògicament la gent vol pujar, anar pujant de categories i per anar a cobrar més, i això és un problema. El problema econòmic existirà sempre. El que no m'agrada és, per exemple, si en aquest cas s'ha fundat un... Jo soc Sant Cugatenc, això és important, s'ha creat un club nou i estan buscant un nom. Tots els clubs haurien de portar el nom de la ciutat de Sant Cugat. Això és d'entrada, els clubs que es formen nous. No pot haver clubs que portin un nom d'una altra cosa. Per mi, això és primordial. Estem a la ciutat de Sant Cugat, i llavors l'Ajuntament també tindria que marcar una pauta, a veure, perquè després venen les subvencions econòmiques. I també s'ha de saber valorar molt, que costa molt, la gent no ho sap, perquè no és el mateix tenir molts equips, per exemple, de futbol, que parlem nosaltres, tenim molts equips de futbol que estan... que tenim a moltes divisions bé, però tens 80% de jugadors de fora. Ahir vaig fer una estadística, nosaltres vam fer una estadística, que tenim el 92,7% de jugadors censats a Sant Cugat. I això, treballem per Sant Cugat, a la ciutat de Sant Cugat. I, per tant, la meva queixa és, si hi ha subvencions, a veure, jo com a ciutadà de Sant Cugat no vull que les subvencions que dona l'Ajuntament se'n vagin a parar a gent de fora. Vull que vagin a parar al club nostre, molt bé, d'acord, però amb gent que treballes per Sant Cugat, i és una de les coses que també s'està parlant molt també últimament amb això.
Molt bé, doncs fins aquí, no tenim temps per més, ja ho han escoltat, una xerrada molt interessant, amb molta experiència aquí avui a la taula del president de la Penya Bona de Sant Cugat, en Josep Maria Félez. Gràcies per ser-hi, Josep Maria.
Gràcies a vosaltres.
Tenim pendent 2024 xerrada de futbol Sant Cugatenc aquí, i també el... Jordi a la plaça, responsable de comunicació del Club d'Escacs Sant Cugat, moltes gràcies per ser-hi.
A vosaltres.
I a veure si aquest Memorial Arturo Pomar, sens dubte, seria important, sí, que l'any vinent pogués iniciar-se per reconeixement a la figura i també per reconeixement a la ciutat de Sant Cugat des del punt de vista escaquista. Moltes gràcies.
Tant de bo.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs molt bé, fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordin que l'actualitat continua a Twitter, a Facebook, a Instagram, als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Dilluns, com sempre, els equips ja es preparen intensament per viure un nou cap de setmana i nosaltres ens trobareu dilluns vinent a la mateixa hora, a 9:45 del matí, amb molta força, amb piles recarregades per explicar
l'actualitat esportiva de casa nostra. Que hagin de passar molt bon dilluns i una molt bona setmana. Adéu-siau.